Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, regidor, és diputat. Hi ha també la convocatòria d'unes eleccions al Parlament de Catalunya pendent. I si féssim cas a les enquestes... O col·loca Ciutadans Manu Rodríguez una mica abans a la llista, o la cosa, o la cosa. Manu Rodríguez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
A veure si haureu estat diputat efímer.
No, bueno, 2 anys de moment i encara, com que no s'han convocat, no sabem ben bé quan seran. Jo, bueno, molt content i crec que és una experiència única, no? Haver estat diputat del Parlament de Catalunya en les diferents comissions. Crec que he pogut ajudar a millorar una mica més la vida dels catalans i especialment també dels sitjatans des del Parlament de Catalunya. No?
Vinga, comencem per aquí, perquè aquesta moció que presentava Ciutadans al Parlament de Catalunya per la reobertura del CAP, Després hem escoltat també diferents reflexions a l'entorn de l'abstenció, en aquest cas Aurora Carbonell parlava de la d'Esquerra Republicana, però hi afegiríem, més enllà del posicionament polític, que cadascú pot qüestionar, No sé si aquella reflexió dels tècnics, o si en algun moment els regidors de Ciutadans, els tècnics els han dit que no aposten tant per la reobertura del CAP, sinó perquè hi hagi un servei d'urgències molt més eficient de cara a la ciutadania.
Mira, Vicenç, jo crec que és tan senzill com veure el pressupost de la Generalitat del 2010 i que en determinades partides es van fer unes retallades de vora el 15 al 20% de retallades, no, del pressupost. Evidentment, les retallades més importants van estar la qüestió de salut, l'àmbit de l'educació i, evidentment, l'àmbit dels serveis socials, no? Crec que, evidentment, va ser una retallada molt grossa i ens vam patir nosaltres la retallada del cap de les urgències nocturnes del cap de Sitges, no? Jo crec que això és una demanda absolutament lògica. Tenim una població que, evidentment, mereix un servei d'urgències nocturnes i, a més, quan es pot arribar a triplicar en períodes estivals o en períodes més festius o a festa major o en carnaval, doncs, evidentment, hem de donar servei o s'ha de donar servei a tots els vilatans, no? Més enllà d'això, no només això implica la reobertura, sinó també el tema de les farmàcies de guàrdia, que no s'entén com una població de 30.000 habitants i que pot arribar a l'estiu a 90.000, que no tingui unes farmàcies nocturnes, no? Jo crec que em va sobtar i, a més, jo m'esperava que l'alcaldessa de Sitges, quan va dir que anava al Parlament de Catalunya a defensar els interessos de Sitges, no va estar. La van justificar, a més, d'una manera, jo crec que és molt erràtica, no? Perquè van dir que, clar, que no li corresponia a la Comissió de Salut. Home, jo tampoc sóc diputat de la Comissió de Salut i vaig anar expressament a defensar una proposta de resolució sitjatana, que afecta directament a la nostra vila, no? I, per tant, jo crec que l'alcaldessa, com a mínim, havia de fer presència, però, evidentment, com sabia el recorregut i la postura, no, la posició del seu partit, doncs va decidir no anar-hi, no? Jo crec que, mira, perquè una persona, encara que com a alcaldessa de Sitges, no, que estigui de diputada per fer això, millor que ho deixi, perquè al final, si no va a defensar els interessos de la població a la qual representes, millor que no hi siguis, no?
N'heu parlat en clau sitgetana d'això? És a dir, un cop passat el debat d'aquesta moció que es va aprovar amb l'abstenció, però, de Junts per Catalunya i d'Esquerra, amb els representants sitgetans de dos partits, n'heu parlat?
Sí, he parlat amb diferents grups i, evidentment, la majoria de grups, els que estan al govern, evidentment que no m'han dit res, però jo entenc que era una posició molt incòmoda, no? Evidentment, van haver de fer gestos, no, amb aquesta plataforma, per ser una plataforma molt propera a la CUP i a part d'aquest equip de govern, que al final, bueno, al final són propostes, se sent a la gent, però al final el que necessitem és fer pinya a tots i aconseguir aquests objectius. de la manera més pragmàtica, a banda de sigles i de qüestions ideològiques. Jo crec que la qüestió dels serveis és important per tots, perquè ens ho mereixem i perquè ho necessitem. I a banda d'això, no només hem presentat, jo en el cas de Sitgetano, he presentat només una proposta de resolució per la reobertura del CAP i de les farmàcies, sinó també a la Comissió també d'Interior, per més presència policial i més mesures per lluitar contra el top manta. No? Però són qüestions que es debatran si podem arribar, no? a aquest moment. No?
Si la legislatura s'estira una mica més.
Exacte. Però que tingui present tothom que a banda de les qüestions ideològiques, jo, mentre estigui al Parlament, continuaré defensant els interessos dels Sitges.
Té una paradoxa això del CAP, perquè em sembla que mai una qüestió ha tingut tantes propostes de resolució. A l'Ajuntament hi ha hagut propostes de resolució, abans mocions s'han aprovat, tothom al Parlament de Catalunya, i no hi ha forma humana.
Bueno, no hi ha forma humana, no. Hi ha uns pressupostos al Parlament, pressupostos de la Generalitat, hi ha uns pressupostos de l'Ajuntament, hi ha un Ajuntament que és d'Esquerra Republicana, hi ha una Conselleria de Salut que és d'Esquerra Republicana. Jo no entenc per què no està Robert. Al final és una qüestió pragmàtica, al final és donar servei i donar resposta a unes necessitats bàsiques com és el tema de la salut. També hi ha hagut...
Perquè l'any que ve farà 10 anys, clar, del CAP tancat.
Clar, però...
És a dir, en 10 anys diguem-ne que ha passat molta gent a tot arreu, a la Conselleria i també a l'Ajuntament de Sitges. I no...
Perquè jo entenc que durant l'època de retallades ha estat complicat, no?, donar el... Primer de tot, s'ha de dir que depèn qui era, qui estava a la conselleria, era molt difícil donar serveis o donar una partida pressupostària depèn a qui governava aquí, no? Perquè potser aquí estaven els convergents i a la conselleria estaven els d'Esquerra. Ara no ho entenc perquè l'Ajuntament és d'Esquerra i la conselleria és d'Esquerra i la senyora Aurora Carbonell, a més, està diputada i no lluita, jo crec, que per aquestes qüestions. En canvi, s'escuda en qüestions d'àmbit tècnic, que no és necessari, perquè mira, al final és una qüestió pressupostària. Si tu poses els mitjans i els reobres, tens una situació ja coberta i evidentment la ciutadania ja ho té cobert tot això, no?
Us faig un apunt també a partir d'aquí i des de l'àmbit legal, valdria la pena també considerar el marc legal que fins ara només obliga les farmàcies a obrir quan els CAPs estan oberts, és a dir, perquè les farmàcies puguin atendre les necessitats d'un CAP que tingui horari nocturn, horari d'urgències?
Evidentment. Jo crec que també s'hauria de revisar, però al final no només és això, perquè això és una de les qüestions que evidentment importen, però també tenim l'altra qüestió, que és el tema del transport. Si no està reobert el CAP i una persona que no té mitjans privats per anar a Sant Pere de Ribes, doncs evidentment haurà d'agafar un taxi i el cost que suposa tant un taxi. I si és una persona més que té mitjans limitats, home, no s'està donant resposta, no? Hauran de trucar al SEM i serà molt més complicat. Jo crec que aquí, al final, hem de parlar de les necessitats i de resoldre els problemes dels sitgetans a banda de les qüestions ideològiques.
Seguim a casa i en debat més municipal. Presenten vostès conjuntament amb altres partits, bé, amb Junts per Sitges, el Partit dels Socialistes i Nou Horitzó, aquesta moció per debatre els estralls de la tempesta Glòria i també per, almenys pel que entenem en l'escrit, per d'alguna manera posar a debat la gestió que n'ha fet l'Ajuntament d'aquesta situació.
Sí, efectivament. Doncs abans de tot faig una prèvia, no? I és que una setmana, curiosament una setmana abans dels estralls de la tempesta Glòria, el meu grup municipal va presentar dues mocions, una relativa al Duprofim, que era totes les qüestions relatives a la protecció civil, i una altra sobre el pla director de l'arbrat urbà. És a dir, i una setmana després tenim això, no? Això ve de lluny, no?
Perquè els oients ens entenguin, el Duprofim és aquell document que plega tots els plans d'emergència que pugui tenir un municipi.
Exacte.
És això.
I que no el tenim. És a dir, que és quan hi ha una contingència o de caire de protecció civil, doncs...
Quins tenim... protocols s'han de seguir, com s'ha d'actuar, no?
Exacte, ho has explicat molt bé.
No, bàsicament perquè direm que nosaltres entraríem dins del grup d'aquells regidors que li reconeixen a José Tendero una capacitat didàctica a l'hora d'explicar aquestes coses. I en aquest sentit, diguem-ne que el número 2 de Ciutadans té la mà trencada a l'hora de fer explicacions didàctiques sobre plans d'emergència, contingències, tot el que vulguin.
Això és política útil.
D'això es tracta. Tanco parèntesis. I el cas és que ho van presentar vostès, va venir la vida és d'aquesta manera, va venir la tempesta glòria. Què ha passat després? Perquè d'alguna manera tant Partit dels Socialistes com Ciutadans, en el seu moment, jo diria que poc després de la tempesta, a través de les xarxes socials, van demanar la celebració d'un ple extraordinari.
Bé, en primer lloc es van avançar els socialistes, tot s'ha de dir. Els socialistes van demanar la celebració del ple extraordinari i nosaltres vam demanar la celebració d'una junta de seguretat local.
Exactament.
És a dir, nosaltres demanàvem que tots els operadors de l'àmbit de la seguretat i de les emergències i de la protecció civil doncs, ens expliquessin els efectes, els estralls, la situació i quines mancances n'hi ha hagut. No? Nosaltres creiem que aquest debat, de fet, jo vaig parlar directament amb Laura Carbonell el mateix dia que li van retirar la credencial del senyor Torra, i al Parlament doncs, vaig parlar amb l'Aurora i li vaig comentar que evidentment jo crec que és un debat que mereix és a dir, hem de parlar àmpliament no només de la qüestió de la protecció civil, també de la seguretat, també de la situació de la mobilitat o també de la situació mediambiental, perquè parlem la caiguda, no només ha estat a Sitges, sinó a tot arreu, a tota Catalunya, la caiguda d'arbres de manera indiscriminada, jo crec que poca gent ho recorda, no? Jo crec que fa el 2009 també va passar una d'aquestes, però portem molts anys, no? Sense un pla director, per exemple, de l'arbrat urbà, sense un manteniment rigorós, sense també uns plans de mobilitat actualitzats, perquè l'últim pla de mobilitat és de l'any 2015-2016, si no recordo malament. També persones i veïns que portaven 3, 4, 5 dies amb problemes de subministraments, talls elèctrics, talls de telèfon, que no podien sortir de casa o no podien perquè tenien problemes de mobilitat o mobilitat reduïda i no podien sortir de casa o que no podien treure el cotxe perquè, clar, evidentment hi havia arbres a totes bandes, no? Després la qüestió de les platges, la sorra, la regeneració també de les platges. Jo crec que és un debat tan gran, tan profund i tan important que hem de saber també primer els efectes, les conseqüències i tenir o intentar com a mínim tenir no només la idea i els mitjans, sinó saber cap a on volem anar, no? Quin tipus de situacions ens trobarem en el futur, no? Doncs crec que haurem de donar una resposta molt adequada, no?, en aquestes situacions.
Què us va dir Aurora Carbonell?
Bé, doncs que bé, evidentment estava oberta, però d'una manera molt genèrica. Jo no és per retreure-li res, perquè jo crec que no han anat de mala fe, sinó simplement, de fet, jo vaig parlar amb els veïns i em deien, no?, si el senyor Terrado fa, si el primer dia, el segon dia, per exemple, hi ha el Vinyet, hi era, no?, i estava plovent, i el senyor, el regidor, hi era, no? El problema no és aquest, és a dir, una cosa és estar i una altra cosa és tenir una resposta i donar o fer una gestió adequada i donar una resposta adequada. Jo entenc que aquí es van sobrepassar tots els límits de situacions imprevistes, no? I els recursos materials i humans eren els que eren, però evidentment davant d'això jo crec que s'han de tenir com a mínim alternatives i veure cap a on es pot tirar, no? Perquè, per exemple, si una cosa és a l'hora de treure l'arbrat que ha caigut o renovar-lo o fer determinades gestions, s'hauria també de mirar de parlar amb empreses de caire privat també o tenir un protocol que ho exigeixi. No?
Perquè quan la moció parla d'entendre que hi ha hagut greus deficiències en la gestió, a què us referiu? No tant amb la voluntat del govern, sinó en definitiva, en aquest marc en el qual s'hauria de programar fer tot un seguit de coses i que no existeix?
Sí, és que jo puc tenir molt bona voluntat, però si al final la resposta és la que és, els veïns pateixen una sèrie de mancances i els efectes doncs, triguen dies i dies i dies en resoldre's, doncs evidentment de poc serveix la bona voluntat. Jo la bona voluntat li puc dir al senyor Terrado que la té i a la senyora Aurora Carbonell. El problema és que, i ho dic amb tota la sinceritat, jo crec que no hi ha un lideratge clar, no hi ha. És a dir, vam després de molts mesos de que el meu grup municipal demanés el pla de mandat o el pla d'actuació municipal, doncs finalment van preparar un programa, no?, de govern al mes de desembre, i ho va presentar i tot molt maco, no? Però al final sempre van després de l'oposició, no? L'oposició exigeix, i evidentment des del nostre grup anem exigint determinades qüestions, i sembla que al govern li costa tirar endavant, no? Jo crec que hi ha un greu problema de lideratge i d'idees, perquè al final veig que, especialment en l'àmbit de la qüestió de l'habitatge, jo vaig dir l'altre dia en el ple municipal, veig que hi ha gran part del programa electoral, en el cas de Ciutadans, de l'àmbit de l'habitatge, que ho estan copiant, i em sembla perfecte, però com a mínim reconeixin que no tenen idees i que no hi ha lideratge. No?
Esteu a les travesses, vaja, no cal ser massa intel·ligent, per la possibilitat d'una moció de censura. Uh-huh. Com esteu vivint aquest procés, i si hi ha un cert punt de partida en algun moment determinat?
Jo crec que aquest moment s'ha de viure amb tranquil·litat, amb serietat, és a dir, una moció de censura no és una cosa que ens passi ara pel cap. Jo crec que es va comentar fa mesos, i jo crec que la necessitat de canviar de govern i de tenir com a mínim un lideratge clar i un govern que treballi de veritat amb idees pròpies i amb capacitat de gestió, doncs mereixen serietat i respecte. No?
És a dir, aquest seria l'argument fonamental sobre el qual es basaria la possibilitat, la hipòtesi d'una moció de censura.
Exactament.
La manca de lideratge de l'actual govern municipal per gestionar...
I de gestió, també.
I de gestió, d'acord. A partir d'aquí, com s'estan movent aquestes peces, i quin, no sé si dir, quin paper, quina reflexió pròpia en fa Ciutadans a l'hora d'introduir-s'hi aquí dins, de buscar aliances o fins i tot de formar part d'un hipotètic govern municipal?
Mira, jo no et negaré que, bueno, evidentment, jo vaig presentar per intentar arribar a l'alcaldia de Sitges, i evidentment seria el nostre objectiu, però amb els números del davant és molt, molt complicat, i a més amb partits que pensem d'una manera absolutament diferent, no? Hi ha qüestions ideològiques molt, molt clares i que estan marcades en el context actual, no? Però també crec que la conjuntura actual mereix una reflexió per part de tots, mereix també que nosaltres estiguem tranquils i que continuem treballant en aquesta línia, perquè al final, si no es pot donar un govern, com a mínim, on nosaltres entrem, jo crec que hi hauran d'haver altres grups que facin renúncies, i també, ho dic clarament, hi hauran d'haver altres grups que ara potser estan en el govern que prenguin decisions, perquè potser és ara el moment i no després. I jo crec que aquí la qüestió conjuntural del moment mereix una reflexió per part de tots els grups, a banda de si estàs a l'oposició o estàs al govern. No?
Esteu, i matiseu-me el que convingui, esteu d'alguna forma implícitament suggerint al Partit dels Socialistes que s'ho repensi, i suggerint a Sitges Grup Independent que repensi el seu paper en el govern?
Jo crec que cadascú sap perfectament el que ha de fer. Nosaltres, mira, si el Partit Socialista o Sitges Grup Independent decideixen uns entrar i els altres mantenir-se en aquest govern, jo crec que patiran a les properes eleccions, patirà la ciutadania de Sitges i patirà el poble, segurament. Perquè al final, si no hi ha un projecte clar, no hi ha lideratges i només hi ha cadires, doncs evidentment crec que a poc podem arribar. Jo crec que aquí jo parlo i em coneixen per ser pragmàtic, no? Hem de ser rigorosos. Nosaltres estem disposats a renunciar a entrar en un govern i mantenir-nos o donar estabilitat a canvi de que també d'altres facin aquesta renúncia i aquest sacrifici per tal de que aquest govern no continuï endavant, perquè al final parlem de gestió i parlem de lideratges.
Qui li ha agafat aquest testimoni a Manu Rodríguez?
Bueno, ho estem parlant. Hi ha partits que, evidentment, està sobre la taula. Jo no puc parlar per cap partit, cada partit dirà la seva. Jo puc parlar pel meu, puc parlar del que estem disposats a fer, puc parlar del moment on estem ara, puc parlar de que la sensació que tenim no és bona, i que potser qui s'integri ara en un govern, doncs patirà. Patirà, i evidentment no només ell, sinó també patirà la població sitgetana i el poble.
També té un punt que us escolti, està parlant algú que, òbviament, com la resta de candidats, tenia com a objectiu, o com la majoria de candidats, perquè alguns també ens van dir que van arribar, diguem-ne, al lloc, però no amb l'objectiu inicial de ser alcalde, un home que voldria ser alcalde, que és conscient del paper del seu grup, però que diu en veu alta que estaria disposat a renunciar al que seria la gestió directa del govern, sempre i quan es pugui donar la possibilitat de canviar el govern actual a l'Ajuntament en base a una correlació de forces diferents de les actuals, però dins la qual Ciutadans, suposo que també des del punt de vista pragmàtic, entén que no pot formar part d'un govern amb una altra força política, sobretot davant de la qual no només no s'hi ha bé des d'un punt de vista ideològic, sinó que la feina seria poder explicar a la gent una aliança d'aquest tipus. No? O sigui que esteu disposats gairebé, no dic a quedar-vos com esteu,
No, això està sobre la taula, és a dir, nosaltres estem disposats no només a renunciar a estar en un govern, sinó a més també donar estabilitat a aquest govern que pugui sorgir d'aquest canvi, no? Jo crec que s'obren noves portes i jo crec que d'altres partits de l'oposició hauran de pensar realment què implica no prendre decisions en els propers mesos. Jo el que sí que demano als partits, especialment de l'oposició, que tinguin tranquil·litat, que això és un debat molt seriós i que mereix tot el respecte. I a banda d'això, jo crec que alguns partits podrien explicar a la seva gent, als seus votants, que al final la finalitat no és una qüestió només de sigles, és una qüestió de lideratge, de cap a on volem anar i què volem pel futur de Sitges.
En qualsevol cas, el que deia Nacho Rubí, doncs, era... Vaja, tenia molts punts per ser cert. El Partit Socialista té la clau?
Té una de les claus. Tothom té la clau, és a dir...
Una clau grosseta, per això.
Sí, té la clau, però també la té el Nacho Rubí, també la tenim nosaltres, també potser la tenen altres grups i fins i tot algun grup que està al govern ara també té aquesta clau, no?
Bàsicament però, entenem que Sitges és grup independent.
Potser també.
Que vaja, sí. Ens costa de creure que Guanyem pugui tenir aquesta clau d'una moció de censura i Esquerra no cal ni dir-ho. Ens queda Sitges és grup independent.
No, l'àmbit municipalista, jo el que sí que tinc clar, ho tinc molt clar, que si nosaltres fem una renúncia i hi ha un partit que ara està al govern i no se n'adona de la situació que s'està vivint ara, evidentment que després no vingui a picar la porta, perquè jo crec que les coses nosaltres estarem des de l'oposició per donar estabilitat. Això, si es dona la situació, ho farem, però que ningú es pensi que després donarem la clau a altres grups només per ocupar una cadira, perquè al final no es tracta d'ocupar una cadira, al final es tracta de tenir una certa coherència, no, en el discurs.
El ple de reprovació a l'alcaldessa va ser d'alguna forma el detonant que ha propiciat més conversa sobre això?
Bé, doncs jo aquí ho vaig dir en el seu moment, crec que la situació crec que no s'havia d'arribar a aquest punt. Personalment crec que són qüestions que més de l'àmbit privat que no pas de l'àmbit públic, que també és cert que l'alcaldessa es va equivocar.
És a dir, quan dieu no s'havia d'haver arribat, és que enteníeu que la moció que no era procedent presentar-la?
No, evidentment és procedent. Si un grup municipal que representa a una part de la ciutadania vol presentar una moció o una proposta...
No, està clar que és legítim, però quan dic procedent em refereixo que, respecte al que heu dit abans, si enteníeu que no hi havia prou arguments com per presentar una moció d'aquesta manera.
Jo crec que hi ha hagut una manca de diàleg i de comunicació entre dues persones que, a més, representen a una part important de la ciutadania sitgetana i, per tant, crec que això s'havia d'haver produït abans. I és el que dic, quan parlo d'una manca de lideratge, parlo també d'una manca d'empatia, una manca de comunicació, una manca d'informació, una manca de gestió, és a dir, una sèrie de requisits que jo crec que són bàsics. I mira, jo no faré bo al senyor Miquel Forns, però en aquestes qüestions el senyor Forns totes aquestes coses sí que les tenia, no? I
portem dos representants de l'oposició que estan fent bo a Miquel Forns, bueno, perquè Nacho Rubí ho va dir en el seu dia, parlava de Miquel Forns i de Pep Moliner com l'home que feia de balda amb l'oposició. També Manu Rodríguez creu que hi havia més com ho podem dir així, més tarannà de diàleg?
A veure, jo una cosa no trobo l'altra, és a dir, quan parlem de política està clar que parlem en termes polítics i evidentment la gestió, jo no sóc el primer que no puc avalar la gestió del senyor Forns, perquè d'una banda crec que també va tenir els seus errors, però a nivell personal crec que era una persona amb una certa empatia, amb un cert lideratge...
Que tenia més ganes de parlar.
I tant. I, sí? que també quan s'elevava a ple doncs un dictamen o evitava, no?, que l'oposició li tombés cap dictamen, o ja ho tenia tot parlat abans. I potser aquest paper també el feia el senyor Moliner. Crec que hi ha una greu mancança del que deia, de diàleg, d'informació, de comunicació, d'empatia, de tot això.
Bé, tenim... Esclar, sobre la taula tenim un pressupost que s'ha presentat als mitjans, que s'ha acordat també la incorporació, en aquest cas, en el pressupost com a avalador, com a avalador extern del pressupost, de Carme Gasulla dels Comuns Verds, això per un costat, i tenim, per altra banda, un debat del pressupost que encara està per marcar, perquè no s'ha establert el dia de celebració del ple dels pressupostos. Tenim aquest ple extraordinari sobre la llevantada glòria que ha caigut aquí al mig també, perquè aquest matí Luis Miguel García assenyalava que s'havia intentat parlar amb Aurora Carbonell, però com que no hi havia hagut resposta, doncs per això s'ha convocat aquest ple extraordinari. I per altra banda tenim aquesta hipotètica possibilitat, o la possibilitat, sense que sigui tan hipotètica, que es pugui desenvolupar una moció de censura.
El problema és estar al govern o estar ocupant una cadira o una cartera i pensar que, o unes competències o com es digui, i pensar que ho tens tot fet. És el contrari. És a dir, tu en el moment que ocupes una responsabilitat i un càrrec tens molta més responsabilitats i tens l'obligació de parlar amb tothom i has d'arribar a acords i has de donar la màxima informació en qualsevol moment. I jo crec que no són conscients del que representa estar en un govern. Jo crec que han estat molt tranquils durant aquests mesos, potser també la conjuntura actual i també perquè, evidentment, s'ha de donar un temps de treva, no?, a nivell polític.
Un marge de confiança?
Bueno, o de desconfiança, però s'ha de donar aquest marge.
Un marge. Un marge.
I tant.
Enteneu que el marge, bé, vau ser, em sembla que el darrer cop ja ho dèieu, Que hi ha aquesta possibilitat, perquè ja en teníeu el darrer cop que us vàrem tenir aquí, que l'oposició estava d'alguna manera induint la tasca de govern sense ser govern.
Exactament.
Sí?
Exactament, sí.
I això segueix així?
Evidentment. Jo crec que s'equivoquen i no són conscients del que representa, no? A més, ja des del punt de partida, no?, que amb tots els respectes, però la capacitat de gestió de la majoria de regidors, crec que és complicat de justificar-ho, no? A banda d'això, jo crec que, i potser no només una qüestió de ganes, sinó també d'interès, no?, en arribar a acords, en informar, i no només en ocupar una cadira o pensar que en el ple ja està tot solventat, perquè al final arribes a aquest punt doncs, en el qual que la majoria de l'oposició es pugui posicionar a favor d'una moció de censura per canviar l'alcaldessa, però perquè veiem que encara queden 3 anys, si quedés un any o 6 mesos potser ho repensaríem, però crec que en 3 anys a la vista encara queda molt i no volem veure pitjor el poble del que el tenim ara.
O sigui que o es fa ara la moció de censura o ja no es farà?
Bueno, jo crec no crec que sigui ara, però potser s'ha de parlar, s'ha de continuar treballant, però i no descarto que potser sigui més endavant, però el que crec que hem arribat a un punt d'absoluta desconfiança envers l'actual equip de govern que evidentment mereix una reflexió per part de tots, no?
Plantegeu com ho plantegeu. Esclar, hi ha aquesta possibilitat de nou, bé, el calendari marcarà la celebració del ple dels pressupostos. Que pot ser abans, el ple dels pressupostos o la presentació d'un ple?
Jo no crec que l'alcaldessa s'arrisqui a presentar uns pressupostos sense tenir-los, no sé, ja pactats amb socialistes, amb l'Horitzó o amb el Margalló, no sé. Jo crec que va ser una errada absoluta, no? Fer una roda de premsa com si ja ho tinguessin tots.
I jo puc, ara faig un figurat, Jo puc pactar uns pressupostos amb tu i després anar amb els altres a una moció de censura?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
No, no, pregunto.
Al final, a veure, els pressupostos es poden canviar, però nosaltres no donem suport als pressupostos no només per una sèrie de partides o perquè potser el pla de mandat sigui més bonic que l'altre o tingui una etapa diferent.
Què us semblen els pressupostos?
Abans de tot una cosa,
sí.
És a dir, nosaltres no ens situarem en el sí als pressupostos perquè no confiem en les persones que gestionaran aquest pressupost. Així de senzill, és a dir, ho hem vist durant aquests 6 mesos i potser ens arrisquem a que si s'aproven continuem patint aquesta situació, no?
Bé, queden dues possibilitats, això ho sap que és com la travessa,
sí.
L'1, la X o el 2.
Exacte.
Estan en el 2 o en la X?
Bueno, de moment estudiant.
Estudiant.
S'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar. És a dir, encara jo per això, per aquesta raó, jo dic que és una qüestió molt seriosa i una moció de censura no es presenta de la nit al dia o es presenta perquè no ens agradi les sigles d'Esquerra Republicana, que és cert que tampoc m'agraden, però a banda d'això jo crec que evidentment hi ha qüestions de fons que afecten a la gestió diària i em sembla d'una certa que hem de ser rigorosos, no, en aquest sentit.
Qui us escolti pensarà, home, esclar, fer bo que feu, però que ho faci alguna cosa. Uh-huh. Perquè hi ha un pressupost per aprovar o no, uh-huh. Hi ha una possibilitat d'un canvi de govern, però uh-huh. Que tampoc té data fixa, uh-huh. I no sé si qui ens escolta pensarà, bé, no sé si això dona una imatge o un quadre o un escenari de molta incertesa, uh-huh. Tant per la no aprovació del pressupost de moment, perquè s'ha ajornat aquella previsió inicial, que era el 27 de gener, com per aquesta possibilitat que hi hagi una moció de censura que encara no s'està o no està del tot materialitzada com per poder-la elevar en un ple municipal.
Mira, Vicenç, jo el que tinc clar és que un equip de govern o un grup municipal que ara és el que governa, que té l'alcaldia, va estar en el darrer mandat juntament amb el senyor Miquel Forn, no? El problema és que fa 2 mesos l'execució del pressupost no arribava ni a la meitat. És a dir, de què serveix que tinguin un pressupost amb molt bones partides si després són incapaços de poder executar un pressupost en condicions? A més, un pressupost al qual havien estat protagonistes. I en canvi era un pressupost clarament electoralista, un pressupost expansiu, de moltes, de moltes inversions. I fa 2 mesos, ara jo hauria de veure exactament com està la qüestió de l'execució pressupostària, però no me'n refio. És a dir, de què serveix que tinguin un pressupost si no el saben executar? Jo crec que aquesta reflexió és la que s'han de fer, evidentment, a altres grups que s'estan plantejant potser entrar en aquest govern, no?
Precisament per això, us va d'alguna manera sorprendre o com valoreu el posicionament del Partit dels Socialistes quan es va mostrar proactiu el pressupost, però a la vegada va comentar la possibilitat de poder-se incorporar al govern?
Bé, jo crec que són dinàmiques polítiques clarament legítimes. Evidentment, el Partit Socialista té les seves estratègies a curt, a mitjà i a llarg termini i potser volen tenir una mica més de visibilitat amb uns partits o amb uns altres, no? A banda d'això, jo crec que també els socialistes són conscients de que abans confiarien molt més en un govern diferent que no pas en el que tenim a hores d'ara, no? I crec que això és una qüestió que evidentment ens genera incertesa, no?, a la resta de grups de l'oposició. Crec que aquí és una qüestió de dinàmiques polítiques. El Partit Socialista...
S'ho esperava? O...
Bueno, jo...
No em digueu això, m'ho espero tot. Perquè...
Sí, m'espero, sí? Tot, sí.
Vaja.
M'espero tot al Partit Socialista. En
cas. Anava a dir, perquè segurament que us escolti pensant, no, ja ens esperem tot de tothom.
No,
us esperàveu del Partit Socialista,
en
això?
En aquest cas, sí.
Sí?
Sí, perquè s'ha vist, ja s'ha vist a determinats nivells, no?, que són capaços de pactar a una banda i a l'altra, a banda de la seva, bueno, entre cometes, coherència política, no? Però jo crec que tot forma part d'un...
I si després resulta que formen part d'un govern alternatiu a través d'una moció de censura, que...
Jo sempre he estat sincer i sempre he dit les coses tal i com les penso. I, de fet, ningú em pot dir que després he enganyat a ningú.
No us en refieu del PSC?
No, jo crec que està seguint unes estratègies polítiques molt, bueno, que a la seva línia.
I si forma part d'un govern alternatiu, resulta que donaríeu suport a algú del qual no us en refieu?
Bueno, si l'estabilitat depèn de nosaltres, evidentment ells s'haurien de refiar també de nosaltres. Això també tot canviaria. Jo crec que aquí s'han de buscar aquests equilibris.
A veure si ens sortirà un govern de malfiats ara. De malfiats.
No, ja el tenim ara.
Ja el tenim ara.
Ja el tenim ara entre ells. Ja es barallen.
Agafant un fil filosòfic, hi ha algú que se'n refia d'algú aquí?
Això és política, és complicat.
Això és política.
Sí, és innat a la...
Acabàrem-nos. Perquè una frase està clara, que tothom vol treballar per fer el millor per Sitges, això ja...
Absolutament.
Diguem-ne, això és com l'Emili, que ho valora, uh-huh. Suposa, no? Però, uh-huh. Però per la resta...
No, però a banda d'això, jo haig de dir que també és cert que els socialistes sí que tenen una trajectòria a nivell de gestió política molt clara i que sí que... Cert que a l'hora de presentar propostes als pressupostos, sempre ho han fet, han presentat qüestions que jo crec que importen i que són bones pel municipi. Però el problema no és només aquest, és el que deia abans, no? La situació és que a l'hora d'executar un pressupost es complica tot, no? Perquè si tenim el govern d'ara, probablement no arribarem molt lluny.
O sigui que no poseu la mà al foc per ningú.
Uh-huh. Sí, exacte.
D'acord. Esteu disposat a renunciar a la quota, perdoneu-me si ho dic així, sí. Però perquè tothom ens entengui, la quota de poder de Ciutadans uh-huh. en un hipotètic govern que neixi d'una moció de censura, uh-huh. a canvi, però, de poder canviar un govern que enteneu que ni té lideratge ni capacitat de gestió.
Absolutament. I jo crec que la resta de grups hauran de també dir la seva i jo crec que al moment, si aconseguim... potser arribar a aquests mínims podem arribar a plantejar aquesta moció de censura. Però també dic una cosa, és a dir, la moció de censura per part nostra no només serà de renunciar, sinó també serà per generar estabilitat i un programa de govern clar, en clau municipalista.
Està clar això ara?
Doncs...
Dic perquè de tot aquest futur uh-huh. escenari...
Hi ha mínims que al moment estem treballant. I jo crec que jo sóc optimista en relació al que s'està aconseguint les darreres setmanes. Potser és qüestió de 2-3 setmanes que ja tinguem alguna de les qüestions resoltes i si, escolta, si no pot ser, no pot ser, però jo crec que el moment és ara o no serà.
L'oposició està recuperant d'alguna forma aquell... si és que l'havia perdut o no havia estat tan evident, aquell diàleg posterior a la celebració de les eleccions?
Jo crec que, a veure, el problema és, com he dit abans, no és només una qüestió de diàleg, perquè nosaltres sempre estem disposats, al final qui governa és un altre, i qui ens ha de donar la informació i ens ha de tenir una mica d'empatia és l'altre, no nosaltres. Nosaltres podem tenir empatia quan ens presenten una certa informació o uns pressupostos o uns dictàmens que necessiten una aprovació, però evidentment necessitem els mitjans per conèixer exactament de què s'està parlant.
Ho dic per si, des del punt de vista de... Junts per Sitges, Partit Socialista, Ciutadans, Nou Horitzó, hi ha el mateix, diguem-ne, tarannà de diàleg que s'havia mantingut després sí. de les eleccions uh-huh. i que es va posar sobre la taula més d'un moment abans de la Constitució de l'Ajuntament.
Exacte.
Continua encara, diguem-ne, aquell tarannà que s'havia viscut.
Sí, però el tarannà al final som persones, som portaveus, som grups municipals que representem a la ciutadania del poble i evidentment hem de parlar i hem de parlar de qüestions bàsiques i que ens afecten a tots, no? Jo, a banda de les qüestions ideològiques i polítiques, tinc bona relació amb tots i entenc que així ha de continuar, però també crec que hem de fer esforços entre tots i hem de fer, com he dit abans, plantejar-nos certes renúncies, donar estabilitat, fer programa de govern i donar capacitat de gestió al futur govern.
Hi ha més bona relació aquí que al Parlament?
Bueno, el Parlament és complicat. És complicat perquè el senyor Torra és una persona, i ho dic clarament, no? És una persona d'una certa complexitat ideològica i política i personalment crec que és més un activista radical que no pas un polític. Crec que hi ha d'altres persones, evidentment a nivell personal tinc bona relació amb altres diputats de tots els grups, de fet a Junts, fins i tot d'Esquerra i de la CUP, però crec que al final, una cosa, d'una banda estan les persones i altra les sigles i les ideologies. Evidentment, nosaltres continuarem defensant el que defensem, creiem clarament que necessitem un govern pragmàtic de gestió i en clau municipalista. No?
Pel que fa referència als pressupostos, que serà, hem d'entendre, el proper ple que tindrem, a no ser que abans hi hagi aquest ple extraordinari també de la llevantada glòria, La consideració de Ciutadans a l'entorn del que ha pogut parlar sobre els pressupostos amb el govern i del que ha pogut conèixer a través de l'exposició pública del pressupost, quin és?
Bé, doncs la veritat és que sí que són uns pressupostos expansius, però encara crec que hi ha una sèrie de mancances però que s'han d'acabar de perfilar, especialment en l'àmbit dels serveis socials i de la resposta, no?, que ha de donar la gestió d'aquest ajuntament. També en matèria d'habitatge hi ha una sèrie d'interrogants, però vam veure l'altre dia que, com a resposta, no?, a la possible moció de censura que s'està treballant, de sobte surt del govern a presentar-nos el tema de l'HPO. Doncs bé, mira, és un altre postureig polític que en fan des del govern. Ens hem assegut dues vegades a parlar amb el govern de pressupostos. També els hi van dir que no tenien cap confiança que tinguessin capacitat de gestió i que, evidentment, la primera vegada que ens ho van presentar no tenien cap pla de mandat. Per tant, no sabíem exactament les polítiques que volien engegar o que volien portar a terme i evidentment, nosaltres ens vam despenjar, els hi vam dir que no confiàvem i seguim sense confiar.
Confio més en el document que en les persones que l'han de gestionar?
Confio més en els tècnics que no pas en els polítics actuals que estan en l'equip de govern.
D'acord, o sigui, confieu més en un document i en els tècnics que poden suportar
sí.
L'elaboració d'aquest document que no pas en els polítics que l'han d'executar.
Exactament.
Per tant, aquest és un pressupost que en línies generals valdria per uns i per altres a l'hora de demanar?
No.
No.
Jo crec que ha de ser un pressupost possibilista, ha de ser un pressupost pragmàtic, ha de ser real i a més just. I crec que hi ha qüestions com ara, per exemple, parlem de la taxa turística de Sitges, que el Parlament, el senyor Aurora Carbonell va defensar que passéssim de recaptar la meitat d'aquesta taxa turística a només un 30%. Per exemple, i això suposaria a l'entorn de 200.000 euros d'ingressos. I això és el que està fent l'actual alcaldessa al Parlament, defensar els interessos del seu partit en canvi dels interessos de Sitges. O veient qüestions bàsiques en l'àmbit de l'habitatge. Jo encara crec que queda molt per fer. Parlem d'una oficina local de l'habitatge ben dotada, una empresa, jo personalment crec que ha de ser una empresa pública que gestioni els lloguers i que sigui d'una manera transparent. També pensem que l'elecció, per exemple, del gerent, del director, perdona, del Festival de Cinema deixa molt a desitjar per part del senyor Salmerón, perquè al final pensem que és més aviat una decisió a dit que no pas una decisió clara d'un provat prestigi, no?, de la persona que ho pugui arribar a ocupar aquest càrrec, o no sé, jo crec que hi ha coses que estan una mica incertes, no? I s'haurà de veure en els propers mesos.
Doncs de moment ens quedem amb aquesta incertesa, en algunes coses almenys. Anna Rodríguez, portaveu de Ciutadans, gràcies.
Moltíssimes gràcies, Vicenç.
Fins la propera, són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.